A Catalunya, una de cada quatre persones es manté en risc de pobresa i una de cada cinc no pot permetre's una temperatura adequada dins la llar. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La taxa de persones que viuen a Catalunya al llindar de la pobresa es redueix lleugerament, però continua sent poc esperançadora perquè la xifra és ara del 24%, només s'ha reduït un punt respecte a l'any passat. A més, destaca el creixement del percentatge de persones que asseguren que no poden mantenir una temperatura adequada a casa seva, que ha passat del 15% l'any passat al 19% aquest any. És a dir, ara mateix, una de cada cinc persones passa fred dins de casa a l'hivern i calor a l'estiu. Són dades extretes de l'enquesta sobre condicions de vida que avui ha publicat l'Institut d'Estadística de Catalunya, i on es destaca també que augmenta la població que declara no poder-se permetre una setmana de vacances a l'any i la que diu no poder-se fer càrrec de les despeses imprevistes de 800 euros. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
I a tot plegat, el 8% de la població catalana diu que arriba a final de mes amb moltes dificultats.
La xifra contrasta amb el percentatge de persones que asseguren arribar a final de mes sense problemes, que és de prop del 3% de la població. Pel que fa al nombre de catalans que no poden mantenir casa seva amb una temperatura adequada, aquest ha crescut un 3%. Es tracta de l'indicador que més ha pujat dins la taxa de risc de pobresa o exclusió social.
Tot això el mateix dia en què també Càritas a Girona ha alertat que dues de cada tres famílies que han atès viuen amb menys de 1.000 euros al mes. L'entitat també avisa que creix el nombre de persones a punt de finalitzar la vida laboral que es queda a l'atur. I avui, com ja havia anunciat ella mateixa que faria, l'exconsellera Clara Ponsatí no s'ha presentat al Tribunal Suprem, on estava citada per ordre del jutge Pablo Llarena.
Hem dit moltes vegades que el jutge Llarena no és competent i, per tant, no hi reconeixerem. La mesura que no reconeixem aquesta competència no té cap sentit.
L'exconsellera, que ahir va estar signant llibres durant la Diada de Sant Jordi, ha marxat ja cap a Bèlgica, des d'on ha fet aquestes declaracions que escoltàvem.
El seu advocat, Gonzalo Boye, ha comunicat a Llarena que Ponsatí té feina al Parlament Europeu, que li és incompatible, per tant, anar a Madrid per declarar, i ha apel·lat a la seva immunitat europarlamentària. El lletrat ha justificat que no existeix cap raó legal pel qual el jutge Pablo Llarena pugui prendre-li declaració, i també ha defensat que no es pot detenir una persona per un delicte que no comporta presó.
Un matí en què també hem tingut posada la mirada a Madrid, concretament al Valle de Cuelgamuros, l'antic Valle de los Caídos, on avui s'han exhumat les restes del dictador i fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.
Els treballs d'extracció del fènatre han començat a primera hora a porta tancada i les restes mortals ja s'han traslladat al cementiri de San Isidro, on han estat rebudes per alguns simpatitzants de la Falange. A diferència del que va passar per l'exhumació del dictador de Francisco Franco, al matí el Valle de Cuelgamuros ha estat més tranquil.
I avui a l'Estel migdia, al bloc dels esports, us explicarem que el Barça li ha somrigut el dia de Sant Jordi. Els de Xavi s'han imposat a l'Atlètic de Madrid per la mínima i continuen a 11 punts del Real Madrid. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Amb un mosaic desplegat a l'inici del partit per reivindicar l'ús del català, Ferran Torres ha estat l'autor de l'únic gol que s'ha vist aquesta diada al Camp Nou. Els de Xavi es converteixen en el primer de les grans lligues en arribar a la jornada 30 amb menys de 10 gols encaixats.
I l'altre gran nom propi de la diada ha estat el de Carlos Alcaraz, que s'ha emportat el seu segon trofeu Comte de Godó amb gran autoritat després d'imposar-se al grec Stefanos Tsitsipas per 2 sets.
El número 2 del món ha guanyat el cinquè per un 6-3 i 6-4. Aquest és el novè títol ATP del Murcia, el tercer que aixeca aquest any i el segon Godó consecutiu que aconsegueix. I en hoquei patins, el Voltregà ha fet història i ha aconseguit aixecar la seva segona Europe Cup de la història contra el Braga portuguès per 4-5.
I a l'hora de la cultura us explicarem que el centre d'activitats La Farga de l'Hospitalet de Llobregat s'està preparant per acollir una nova edició de Fira Gran, el Saló de la Gent Gran de Catalunya. En la seva 24a edició s'han programat més de 300 activitats, totes elles gratuïtes.
I el que convertim Fira Gran és un gran aparador de totes aquelles coses que una persona gran, sigui del perfil que sigui, tingui l'edat que tingui, doncs pot fer.
Ell és en Juli Simón, director d'aquest saló, que des dels micròfons de ràdio Estel ha tret pit de l'esdeveniment que vol garantir un envelliment més actiu i més saludable. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. La 24a edició de Fira Gran començarà aquest dimecres i s'allargarà fins al divendres. Durant aquests dies, Fira Gran farà una macroenquesta per conèixer l'estat de la qüestió d'un dels temes que més els preocupa preocupa la bretxa digital.
I, evidentment, a la secció de cultura també parlarem de Sant Jordi, que la ressaca de la Diada encara es nota. Aquest matí ha passat pels micròfons d'aquesta casa el president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Eric Del Arco, que ha detallat que s'ha més que complert totes les expectatives.
A l'espera de les dades oficials ja es parla d'un Sant Jordi de rècord. De fet, es preveu que sigui la millor diada de Sant Jordi de tota la història. Del Arco ha assegurat que les vendes de llibres han estat excel·lents. Repassarem també els llibres més venuts.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fent, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera a les properes hores. Informació meteorològica que ens apropa, com cada dia, en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Des d'aquest migdia que estan començant a créixer núvols a les comarques del nord del país i al llarg de la tarda descarregaran ruixats i tempestes. Una cota de neu ben amunt, per damunt dels 2.400 metres d'alçada, i és que avui esperem màximes de 22 a 27 graus. Les comarques que es poden veure afavorides per aquestes precipitacions serien, sobretot, la comarca del Berguedà, Osona, Pla de l'Estany, Ripollès, podria arribar també fins a punts del Gironès i també de la Cerdanya i de la Garrotxa. Precipitacions que localment poden tenir una certa intensitat, però que en general no seran gaire fortes. I a la resta de Catalunya, a la meitat nord, veurem aquests núvols, però de precipitacions poques, de fet concentrades a les anteriors comarques. En canvi, cap al sud i a ponent, lluirà el sol tota la tarda. Demà, un dia idèntic al d'avui. Al matí, amb algunes boires, boirines a punts de l'interior, també de la costa de Girona, que marxarien ràpidament, sol durant bona part del dia, però a la tarda, altra vegada, ruixats a les comarques del nord del país amb temperatures un pèl més altes que les d'avui.
Puja el nombre de persones a Catalunya que l'any passat no podia mantenir casa seva a una temperatura adequada i tampoc ha afrontat despeses imprevistes. I és que un quart de la població a Catalunya estava en risc de pobresa o d'exclusió social, una taxa del 24%. Aquestes són les principals dades de l'enquesta de condicions de vida de l'any 2022, realitzada per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Un de cada cinc catalans no va poder mantenir la temperatura adequada de casa seva el 2022, 3,3 punts més que el 2021. Es tracta de l'indicador que més ha crescut dins de la taxa de risc de pobresa o exclusió social, coneguda com AROPE. També pugen les persones que asseguren que l'any passat no van poder afrontar despeses imprevistes de 800 euros. Els hi va passar el 35%, enfront el 32 del 2021. A més, una de cada tres treballadors o treballadores no va poder marxar de vacances ni una sola setmana a l'any. Per contra, destaca la caiguda de les persones que vivien en llars i van treballar puntualment. El 6,8% de les persones patia aquesta situació el 2022, quan era del 10% l'any anterior. La taxa de risc de pobresa a Catalunya es va mantenir al voltant del 20% l'any passat.
Gràcies, Sílvia, i a tot això, els catalans que viuen de lloguer destinen de mitjana el 58% del seu salari brut al pagament de l'habitatge. Així ho indica un estudi que han realitzat els portals Fotocasa i també Infojobs, que apunta que Catalunya i les Illes Balears són les dues comunitats de l'Estat on pesa més el cost d'un pis o una casa sobre els ingressos totals, Pere.
Doncs sí, si mirem per demarcacions, a Barcelona la xifra escala una mica més i arriba fins al 62% del sou. La mitjana espanyola, en canvi, se situa al 43%, amb algunes comunitats autònomes com Castella-La Manxa o Extremadura, amb una taxa al voltant del 25%. Tot plegat fa que el preu de lloguer d'un pis a Barcelona se'n puguin arribar a pagar dos de la mateixa grandària a 40 capitals de província.
I encara un apunt més que ens posa per exemples d'aquesta exclusió social, una problemàtica que es viu a Girona, perquè Càritas d'aquesta demarcació avisa que dues de cada tres famílies que han atès viuen amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional, és a dir, amb menys de 1.000 euros al mes.
Càritas Girona, que també alerta que cada vegada hi ha més persones que es queden a l'atur quan estan a les portes d'acabar la seva vida laboral. Aquestes són algunes de les conclusions de l'informe sobre l'atur i la precarietat laboral que hi ha a Girona, presentades aquest matí per l'entitat. Tot i això, Càritas assegura que tenir feina no és garantia per sostenir el cost de l'habitatge.
cost d'aquesta vivenda supera de llarg més del 40% dels seus ingressos mensuals. Ens estem trobant que és una realitat que no només és únicament de les persones que estan en situació d'atur o que estan sense feina, sinó també de les persones que estan treballant a Ecosol o que aconsegueixen incorporar-se al mercat laboral, continuen sense poder garantir a sostenir les despeses d'una vivenda.
Amb tot, l'entitat demana que s'adequi al salari mínim interprofessional al preu de l'habitatge i l'alimentació. A més, demanen a les administracions que promoguin mesures de redistribució de la renda per lluitar contra les feines precàries.
I per posar en context totes aquestes dades, podem saludar avui en directe a l'Estel Migdia, a la Mariona Puig de Lliu. Ella és directora general d'ECAS, que és la Federació d'Entitats d'Acció Socials que treballen de manera prioritària amb persones en situació de risc d'exclusió social i també per a la transformació i la justícia social. Senyora Puig de Lliu, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, a què atribuïu aquesta xifra del 24% a Catalunya de persones en risc de pobresa?
Aviam, aquesta xifra, de fet, és una xifra que any rere any, quan es publica l'enquesta de condicions de vida, doncs veiem que varia molt poquet, varia un punt d'un any a un altre, però o sigui, el que ens ve, diguéssim, a mostrar és que tenim una realitat que és que hi ha pràcticament 25% de la població a Catalunya que de manera estructural viu en risc d'exclusió social o en risc de pobresa. Per tant, ens ve demostrar que tenim un problema estructural i que les polítiques i les eines que fins ara s'han posat en marxa no aconsegueixen realment transformar aquesta realitat.
Mm-hmm. Per tant, aquestes xifres que comentava que es va mantenint més o menys, un punt amunt, un punt avall, abans de la pandèmia també era així o ha crescut arran de la pandèmia?
No, o sigui, arrel de la pandèmia va incrementar, diguéssim, l'any 21 i l'any 20 va incrementar un punt aquest percentatge, però si mirem les dades des de 2009, que ECAS això ho fem anualment, des d'ECAS el que fem és elaborar anualment un informe que en diem SOCAT, que és un informe d'indicadors socials i de desigualtats socials de Catalunya, que publiquem habitualment a la tardor, i on el que fem és, a partir de les dades que ens ofereix l'enquesta de condicions de vida, doncs analitzar-les en detall i, bueno, a partir també de l'expertesa que tenen les entitats que són sòcies d'ECAS, que el que fan és atendre a tots aquests col·lectius en risc d'exclusió social, el que fem és fer com un informe que el que valora, diguéssim, és quin és l'estat de la qüestió en termes de pobresa i de desigualtat. Llavors, el que veiem és que analitzant les dades des de 2009, aquest percentatge de persones en risc d'exclusió social o de pobresa es manté pràcticament invariable al llarg de tots aquests anys. I això és el que ens permet dir que estem davant d'una situació molt estructural i que malgrat les condicions, per dir-ho d'alguna manera, econòmiques, malgrat hi pot haver un moment de major crisi econòmica o en el cas de pandèmia, no? Que va haver com un moment de crisi fruit de la pandèmia, malgrat es produeixen aquestes crisis, quan després es produeix com la recuperació en termes econòmics de valors com el PIB, el que veiem és que aquesta dada de risc d'exclusió social o de pobresa pràcticament es manté invariable. Mm-hmm. Per tant, no diríem que la dada que ens ofereix avui l'enquesta de condicions de vida és una dada conjuntural o circumstancial que és conseqüència de la pandèmia, sinó que el que ens posa de manifest és que malgrat hi hagin pandèmies, malgrat hi hagin crisis econòmiques, malgrat hi hagin períodes de recuperació, aquestes dades es mantenen pràcticament invariables amb el pas dels anys.
Mm-hmm. I això és com s'explica que pugui continuar així a tants anys i no s'hi posi solució, tenint en compte que és un quart de la població a Catalunya que està en aquest llindar de la pobresa?
Doncs, o sigui, això és una de les coses, diguéssim, que des de que es denunciem des de fa temps, que és que tenim un problema amb les polítiques i les lleis que es tiren endavant des dels governs, sobretot autonòmic i estatal, que són polítiques que són molt pal·liatives, que el que fan és atendre l'urgència, però no atendre i transformar les causes que fan que aquestes persones es mantinguin en una situació de desigualtat o de pobresa estructural. O sigui, hi ha un problema, que és que no estem tirant endavant les polítiques públiques que permetrien generar un canvi estructural, transformar aquesta realitat.
I ara, ja per anar acabant, es compleix un mateix patró en els afectats, en els que formen, per la gent que forma part dins d'aquest percentatge, d'aquest 24%, és a dir, els perfils varien molt?
Aviam, hi ha petites variacions, però sí que també de l'anàlisi, diguéssim, al llarg del temps, no? De quins són els perfils de persones que majoritàriament es troben en risc d'exclusió social o en risc de pobresa, sí que podem dir que hi ha uns col·lectius o una tipologia, un perfil de persona que està molt més afectat que no uns altres, principalment les dones, i especialment les dones amb fills a càrrec, o sigui, les famílies monoparentals, són perfils de persones que estan amb major risc d'exclusió social o de pobresa, i també trobaríem les persones en situació administrativa irregular o persones d'origen migrat, que diguéssim, que també es troben en aquesta situació. I, de fet, una de les coses que també observem és que hi ha molt poques polítiques, entre elles, per exemple, les polítiques de garantia d'ingressos, les polítiques de rendes, com són la renda garantida de ciutadania o l'ingrés mínim vital. El que observem és que no focalitzen específicament en aquests col·lectius i hi ha poques polítiques i poques prestacions que complementin, que siguin com ajudes específiques per a aquests col·lectius. I en el cas de les persones amb situació administrativa irregular, el que veiem és que queden fora d'aquestes ajudes.
Doncs a Mariona Puig de Llívol, directora general de la Federació d'Entitats d'Acció Social, gràcies per acompanyar-nos avui a l'Estel Mitjà i analitzar-nos aquesta enquesta sobre condicions de vida.
Moltes gràcies pel vostre interès.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 17 minuts, més qüestions. Exconsellera Clara Ponsatí, tal com ja va dir que faria, no s'ha presentat avui davant del jutge Pablo Llarena, que l'havia citat al Tribunal Suprem per comunicar-li el seu processament judicial per desobediència arran de la seva implicació en el referèndum de l'1 d'octubre. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha comunicat al magistrat que Ponsatí té feina al Parlament Europeu i li és incompatible declarar. L'eurodiputada està ara a Flandes, a Bèlgica.
Gonzalo Boye, que ha apel·lat a la immunitat també europarlamentària que té Ponsatí, el lletrat ha justificat que no existeix cap raó legal per qual el jutge Pablo Llarena pugui prendre-li declaració. També ha defensat que no es pot detenir una persona per un delicte que no comporta penes de presó. El passat 28 de març, recordem, Ponsatí va tornar a Catalunya després de 5 anys i mig a l'exili.
I l'eurodiputada de Junts ha argumentat que ha decidit no comparèixer davant del Suprem perquè no reconeix la competència d'aquest tribunal i diu que amb aquesta acció està mantenint la dignitat del Parlament Europeu.
Hem dit moltes vegades que el jutge Llarena no és competent i, per tant, no hi reconeixerem. A mesura que no reconeixem aquesta competència, no té cap sentit anar a parlar amb ell. Hauríem de fer un curset de dret europeu, perquè clarament estan els seus nivells d'autarquia jurídica són alarmants.
Quan Ponsatí, dèiem, va venir a Catalunya el passat 28 de març i va ser detinguda, ja va dir que no aniria en aquest Suprem, i arran d'això el magistrat Llarena va emetre una interlocutòria on avisava que si no hi assistia, si no assistia avui en aquesta vista, podria forçar-ne la seva detenció. Per tant, és aquí on ara hi ha el dubte de què passarà amb l'exconsellera Ponsatí.
Tot apunta que Llarena la torni a declarar i la rebel·lia i emeti, per tant, una nova ordre de detenció cap a ella. Una ordre que només podria estar activa a Espanya i que no tindria, això sí, cap efecte si Ponsatí continua a Europa. Així, que mentre sigui fora segueix protegida davant de qualsevol acció de la justícia espanyola per la immunitat que té com a eurodiputada, de moment, fins que la justícia europea es pronunciï sobre la qüestió. Si Llarena reactivés l'ordre de detenció nacional, tot apunta que Ponsatí seria detinguda si tornés i aquest cop seria traslladada a Madrid per declarar davant el jutge Llarena, però després d'aquesta compareixença quedaria en llibertat.
I és que recordem que amb el nou codi penal Ponsatí ja no està processada pel delicte de sedició, que ha desaparegut, sinó per desobediència, i aquest delicte no comporta penes de presó. I tant Esquerra com Junts han valorat aquesta acció de Ponsatí. Els republicans donen suport a l'acció de l'exconsellera i diuen que és una oportunitat per posar la justícia espanyola davant del mirall, mentre que des del seu partit, des de Junts, demanen que es tanqui la causa contra ella. Ho han dit els portaveus dels partits, d'Esquerra, Marta Vilalta, i del de Junts, Josep Rius.
És una manera directa de confrontar amb l'Estat i ho trobem sempre com una oportunitat per fer-los posar davant del mirall i fer-los caure la cara de vergonya, sobretot a ulls de la comunitat internacional.
La consellera Ponsatí no ha comès cap delicte. Posar urnes i celebrar un referèndum pacífic i democràtic no és delicte. Com saben, també, la consellera Ponsatí gaudeix d'immunitat i, en aquest sentit, el millor que podria fer el jutge Llarena és respectar el dret de la Unió Europea i tancar aquest procediment.
I encara relacionat amb la política, aquest matí ha tingut lloc al Centre de Cultura i Memòria del Born, a Barcelona, el primer debat amb la majoria de partits amb candidats a l'alcaldia de la capital catalana, els Comuns, Esquerra, PSC, Junts i el Partit Popular. En el debat s'han tractat temes centrals, com l'ampliació de l'aeroport, les superilles i el model turístic. I l'ha seguit la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Tots els candidats presents a l'acte han estat a favor de l'ampliació de l'aeroport del Prat, menys l'alcaldessa de Colau, que pensa que s'han de prioritzar altres models de transport més sostenibles. El candidat d'Esquerra, Ernest Maragall, diu que l'ampliació és imprescindible, mentre Daniel Cirera, del Partit Popular, pronostica que l'aeroport que finalment s'ampliarà serà el de Madrid i no el de Barcelona.
Mirem endavant, mirem el futur. Tenim l'oportunitat de fer-ho i de fer-ho bé. Necessitem, doncs, aquest aeroport al servei del nostre model econòmic. Mira, l'aeroport és una peça central d'un concepte que abans ha sortit en la primera intervenció del senyor Cañete, productivitat.
Si continuem amb aquesta picabaralla que porta ja des del 2006, des del 2004 fent-la, la tercera pista se veu on estarà, a l'aeroport de Madrid.
Colau defensa les superilles com una de les grans obres del govern i assegura que no han provocat una congestió dels carrers paral·lels. Tot el contrari del que opina Xavier Trias, de Junts.
Que l'Eixample, que és on passaven més cotxes i per això era urgent actuar amb la pacificació i passaven 350.000 cotxes cada dia, avui ja hem reduït a 285.000. Per tant, no és cert que congestionem els carrers del voltant d'aquells que es pacifiquen.
Avui dia, travessar l'Eixample és un misteri. És un misteri que inclús els propis taxistes ja no saben per on han d'anar. L'opinió generalitzada és que això és un desastre d'una cosa que ben gestionada podria tenir sentit.
Mentre Jaume Collboni, del PSC i actual soci de govern de Colau, contempla ara governar amb Xavier Trias si renuncia a la independència.
Primera condició, model de creixement econòmic, ampliació de l'aeroport. Segona condició, protecció de les polítiques socials. Ni retallades, ni privatitzacions, senyor Trias. Tercera condició, lleialtat a l'Estat i a les institucions europees, senyor Trias.
Trias ja li contesta que no està disposat a renunciar-hi si no hi ha més inversió econòmica a Catalunya per part de l'Estat.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Mirem ara cap a Madrid perquè les restes del dictador i fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, ja són fora del Valle de Cuelgamuros i es dipositen ara en una tomba del cementiri de San Isidro, també a la capital espanyola. L'exhumació s'ha fet en l'aplicació de la Llei de Memòria Democràtica i s'ha preparat amb la col·laboració de la família del dictador, amb qui l'executiu espanyol ha mantingut contacte durant mesos.
El procés d'exhumació s'ha dut a terme sense càmeres i, a més de l'exhumació, s'ha fet també una missa on hi han assistit una vuitantena de familiars. A les portes de Cuelgamuros només s'hi han acostat per vistes i alguns simpatitzants de la Falange. Al cementiri de San Isidro les restes es dipositaran prop de la família del fundador de la Falange, i en aquest nou lloc ja no es podran fer homenatges a Primo de Rivera com sí que es feien al Valle de Cuelgamuros.
I per cert, a Catalunya el govern ha recuperat les restes de 264 persones víctimes de la Guerra Civil i que estaven enterrades en fosses comunes. Segons la Direcció General de Memòria Democràtica, s'han pogut retornar a les seves famílies les restes de 10 víctimes identificades. I no marxem de Madrid perquè en la plana judicial el Tribunal Suprem ha inadmès la querella de l'exxofer de Luis Bárcenas contra el president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro, recordem, pels whatsapps que va intercanviar amb l'exsecretari d'Estat d'Interior, Francisco Martínez, que el vinculaven al cas Kitchen. La querella considerava que l'intercanvi de missatges implicava delictes de suborn i de revelació de secrets.
La sala penal de l'alt tribunal, però, no veu indicis de delicte en les converses que es van produir durant la instrucció de la causa, en la qual Martínez estava encausat. En una interlocutòria feta pública avui, el Suprem subratlla que són missatges intercanviats entre amics i cap d'ells defineix o fa referència a cap mena de gestió concreta. El tribunal ha estat format pel president de la sala penal, Manuel Marchena, com a president.
Els ciutadans evacuats del Sudan pel Ministeri de Defensa ja són a Madrid. En són un total de 72, 34 espanyols i els altres 38 d'altres 11 estats de la Unió Europea.
Fons del Ministeri d'Afers Exteriors han explicat que el ministre José Manuel Álvarez els ha rebut a la base aèria de Torrejón de Ardoz. Els evacuats són principalment personal de l'ambaixada de Khartoum i ciutadans que vivien al país. Estats Units ha estat el primer país que ha anunciat que ha realitzat aquest diumenge l'evacuació del seu personal diplomàtic per via aèria, mentre que l'Aràbia Saudita ho va fer dissabte per terra i mar. Els combats iniciats el 15 d'abril entre l'exèrcit del Sudan i les FARC van sorgir després de setmanes de tensió al voltant de la reforma de les forces de seguretat a les negociacions per formar un nou govern de transició.
I en aquest sentit, la representant per a la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha confirmat que més de 1.000 europeus ja han estat evacuats del Sudan i ha apuntat que l'operació ha estat complexa, però que s'ha fet amb èxit.
Entre els evacuats hi ha una vintena de treballadors de l'ambaixada de la Unió Europea. Sobre la xifra total d'evacuats, Borrell ha dit que no pot donar una dada exacta, però sí que ha confirmat que són més de 1.000 persones.
I Borrell ho ha dit abans de començar una reunió dels 27 ministres d'Exteriors de la Unió Europea a Luxemburg, on han d'abordar la situació a Ucraïna i el suport militar al país davant la invasió russa. Els titulars d'Exteriors dels diferents països membres de la Unió Europea es troben sense que encara s'hagi tancat un acord per fer compres conjuntes de munició davant les diferències que hi ha entre els estats sobre quin tipus de material es considera de producció europea. I a tot això, per cert, durant l'any passat, durant el 2022, es va augmentar un 3,7% la despesa mundial militar. Aquesta xifra representa un rècord històric.
Sense tenir en compte la inflació, s'hi ha destinat 2,24 bilions de dòlars. La guerra d'Ucraïna i la tensió militar a l'extrem oriental d'Àsia són les principals causes de l'augment històric en despesa militar. Una despesa que encapçalen els Estats Units, la Xina i Rússia, que, de fet, representa més de la meitat de la despesa total mundial. Aquestes són les principals conclusions de l'informe de l'Institut Internacional de la Investigació de Pau d'Estocolm.
Estel migdia.
I la ciutat de Barcelona acollirà un nou congrés per a la igualtat en l'esport del 26 al 28 d'abril a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. I participaran en aquest congrés unes 600 persones que faran ponències, tallers i activitats amb especialistes en gènere de prestigi internacional.
Tot plegat neix amb l'objectiu d'impulsar l'esport femení a casa nostra. La consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha assegurat que es tractaran temes que afecten les esportistes.
Per posar sobre la taula tota una sèrie de qüestions, tota una sèrie de temes que afecten la vida i la pràctica esportiva de les esportistes, com són avançar en la total erradicació dels estereotips masclistes, la precarietat en l'exercici professional de les dones per una absència o per un menor patrocini que reben, també l'impacte de la bretxa salarial que se'n resulta, o els obstacles i les reticències que hi pot haver perquè les dones accedeixin als quadres tècnics i directius dels clubs esportius.
Verge ha explicat que aquest congrés també serà una eina potent per accelerar tots aquests canvis necessaris i abordar també la infrarrepresentació que diu pateixen les esportistes en àmbits com els mitjans de comunicació o la incidència de les violències masclistes en l'àmbit esportiu.
I d'altra banda, d'aquí poc més d'una hora comença també a Barcelona el primer congrés català del treball, que comptarà amb 50 ponents per debatre, entre d'altres, les polítiques laborals del futur.
Experts, professionals i acadèmics de l'àmbit del treball de tot el món es trobaran aquí a Barcelona fins dimecres amb l'objectiu de compartir experiències Bruixelles sobre el món laboral. Les taules rodones debatran sobre el paper de l'Estat en el treball, sobre l'organització i les jornades laborals i sobre el present, el passat i el futur de les feines. El primer Congrés Català del Treball s'inaugurarà a 3:15 amb la ponència magistral del teòric social i econòmic Jeremy Rifkin.
I l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona passa a ser ja oficialment una facultat i es converteix en la primera pública d'infermeria que hi ha a la demarcació de Barcelona.
Aquesta nova facultat formarà part de la Universitat de Barcelona i arrencarà el curs vinent. Oferirà un total de 530 places i els estudiants podran fer les seves pràctiques a 5 hospitals universitaris adscrits al Clínic Bellvitge, Moisès Broggi, Mutua Terrassa i Sant Joan de Déu, a part d'altres centres hospitalaris i altres centres també d'atenció primària. Amb aquest canvi de rang, la UB creu que creixerà el seu prestigi professional i que reforçarà la imatge de la professió a escala internacional. A la Facultat d'Infermeria s'hi impartirà el grau d'infermeria, 3 màsters universitaris i 14 màsters i postgraus propis, a més del programa de doctorat en infermeria i salut.
I encara dos apunts més abans de fer una pausa. El primer trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial per reduir les distraccions durant la conducció. Arrenca avui i durarà fins diumenge dia 30 per vigilar les distraccions i el compliment dels semàfors.
I és que 6 de cada 10 denúncies interposades per trànsit el 2022 van ser per utilitzar o agafar el mòbil. A l'última campanya de controls de distraccions i semàfors d'octubre passat, Trànsit va interposar 3.640 denúncies. El 2022, les distraccions van continuar sent la primera causa dels accidents amb víctimes a les carreteres catalanes, juntament amb la infracció d'una norma de circulació. El 24% dels accidents amb víctimes van ser per alguna distracció.
Hi ha en successos dues persones han mort aquest diumenge al vespre en un accident de quad en una zona boscosa prop de Montsant Benet. Això és al Bages. Les víctimes mortals són el conductor i l'acompanyant del quad, un home de 30 anys i un menor de 12.
L'accident es va produir quan el quad es va precipitar per un barranc de més de 500 metres de desnivell prop de la pista forestal de la finca de les Generes, a tocar dels municipis de Sant Fruitós de Bages i Navarcles. Les víctimes van quedar en una zona de difícil accés. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música i només música, només et cal més Estel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell. 105.0.
Dues i 33 minuts, continuem a l'Estel Migdia i comencem avui el bloc local i comarcal al Garraf. I amb una notícia insòlita, perquè algú ha deixat aquest cap de setmana un maletí amb 64.000 euros a la porta de l'Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú. Els diners duien una nota on indiquen que són una donació per al centre sanitari.
Els treballadors d'aquest hospital van trobar el maletí a les portes del centre i van resguardar-lo sense saber què hi havia en el seu interior. Després que ningú la reclamés, la van obrir i van descobrir una gran quantitat de diners. Són 64.000 euros en bitllets humits i en mal estat que anaven acompanyats d'una nota que especificava que es tractava d'una donació per a aquest hospital del Garraf. Responsables d'aquest centre sanitari van avisar a la policia catalana que ha obert una investigació i han custodiat també el maletí, però tot indica, segons fonts policials, que es confirmara el donatiu.
I a Badalona, els veïns d'aquesta ciutat han tornat a denunciar a la Fiscalia la fuita de 180.000 litres d'aigua diaris que continua en plena sequera al barri del Canyet.
La fuita és una de les dues, és a una de les dues macrocanonades que abasteix aigua, l'aigua de boca a la ciutat de Barcelona i també a la seva àrea metropolitana. Es va detectar l'any 2005 i des d'aleshores perd 2 litres per segon. L'aigua d'aquesta fuita pertany a la conca, per tant, del Ter Llobregat, surt d'algun punt d'un túnel que es va construir als anys 60 i que va de Cardedeu a la Trinitat. Precisament aquest cap de setmana els veïns s'han concentrat de nou per denunciar un cop més aquest malbaratament dia rere dia a aquesta gran quantitat d'aigua potable que es perd. L'Agència Catalana de l'Aigua ha avisat que aquest problema no es podrà resoldre abans de 2025 per la complexitat de les obres de reparació de la fuita.
I a la comarca d'Osona, la recuperació del Duc ha demostrat com aquest mussol és un gran aliat natural contra les plagues de conills. El grup de naturalistes d'Osona fa temps que treballa en la seva recuperació i aquest any ja ha detectat 6 parelles que habiten entre la Plana i la zona de Sau.
Als anys 90, Osona havia arribat a tenir 42 parelles de ducs, però l'ús de reticides en granges, entre altres factors, va propiciar la seva davallada fins a arribar a 0 el 2014. La conscienciació entre agricultors per deixar d'utilitzar aquests reticides i també l'utilització de reticides alternatius ha sigut la clau per a aquesta recuperació d'aquest mussol i convertir Osona en un hàbitat idoni per a la seva reproducció. Jordi Faus, del grup Naturalistes d'Osona, diu que el duc és un gran aliat que cal cuidar.
La presència del duc és un depredador que és un gran aliat. Ell consumeix principalment conill, rata, per tant, en aquest aspecte és un pal de paller en l'equilibri de l'ecosistema, diguéssim, no? És a dir, és un controlador natural del que són aquestes poblacions que poden inclús esdevenir plaga, no? Ja sigui conill, rata, com el que ens està passant ara.
I és que els ducs s'han convertit en esperança en la lluita contra la plaga de conills que afecta tot el país.
I anem ara cap a Tarragona, on el distintiu IGP Calçot de Valls ha tancat la temporada amb una producció de més de 18 milions de cebes. Tot i ser una xifra més baixa de la que preveien, valoren aquest any molt satisfactòriament perquè han pogut sortejar tots els impediments.
L'accés de calor a l'estiu i a principis de tardor va afectar els conreus. Les cebes no es van poder grillar en el moment adequat i això ha desajustat les entregues al mercat. La qualitat del producte, però, diuen, ha estat excel·lent, segons el distintiu. A més, afirmen que els preus s'han pogut mantenir, tot i la inflació, i fins i tot han augmentat lleugerament en alguns moments de la campanya.
I no deixem les comarques del Camp de Tarragona, perquè a Vimbodí i Poblet uns brètols han protagonitzat diversos incidents en aquest municipi de la Conca de Barberà. El fet més greu és la destrossa que han fet de la gegantona Piponeta. Segons l'Ajuntament d'aquest municipi, els danys a la figura són irreparables.
Des del consistori, des del grup de geganters i grallers de la Palanca, l'entitat gestora d'aquests gegants lamenten enormement aquests fets, ja que diuen els danys ocasionats a la Piponeta són irreversibles, tant a nivell material com a nivell emocional. I és que aquesta figura és símbol de la infantesa a Vimbodí. Per aquest motiu, demanarà informació sobre els fets per tal de poder aclarir què ha passat i emprendre accions legals. Tot plegat va passar al poliesportiu municipal.
Gràcies, Pere. I abans de passar a la informació esportiva, una última hora referent al cas de Clara Ponsatí, és que el jutge Pablo Llarena dona 5 dies a l'exconsellera perquè li faci arribar el document d'empara que va presentar al Parlament Europeu. A l'escrit, el magistrat també ha demanat a la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'Acusació Popular, que exerceix Vox, que es pronunciïn sobre què hauria de fer Llarena després que l'eurodiputada no s'hagi presentat avui al Tribunal Suprem. Ara sí, gairebé 2:38, obrim la informació esportiva. comencem aquesta informació esportiva en futbol perquè el Barça continua liderant la classificació a 11 punts del Real Madrid després de superar l'Atlético per la mínima al Camp Nou. Aquest és el desè partit a Nadal dels blaugranes que acaba amb un 1-0 al marcador.
Sí, Ferran Torres va ser l'autor de l'únic gol que es va viure al Camp Nou en la diada de Sant Jordi. El valencià feia 6 mesos justos que no marcava a l'estadi blaugrana i ho va fer en un dia de Camp Nou reivindicatiu on el grup català de moda Tietz van aconseguir fer una sardana multitudinària amb el seu nou tema Coti per Coti. També es va fer un mosaic impulsat per Òmnium on s'hi podia llegir Comparteix el català i el Barça va jugar amb la samarreta groga i la senyera al pit. Els de Xavi van sumar 3 punts que per ell és el més important que ha estat igualar un gol a 2. L'important és, o sigui, l'important per ell és seguir sumant de 3.
Madrid ara mateix està en la mentalitat de que és doncs ells jugar.
Per nosaltres és ja ho vaig dir, per nosaltres és un resultat molt bo, 1-0. Tant de bo guanyéssim tots els partits 1-0. Doncs que se'ns fa difícil guanyar per més d'un gol. No em molesta per res. Estem en una situació molt bona, de privilegi, a 11 punts i a 16. Però bé, jo crec que avui ho ha vist tothom, no? Que podíem haver fet molts més gols, que hem generat moltíssimes, però bé.
Amb aquesta victòria, el Barça recupera els 11 punts de diferència respecte al Madrid. Ara queden 8 partits, 4 a domicili, que són contra el Rayo, l'Espanyol, el Valladolid i el Celta, i 4 a casa, que seran contra el Betis, l'Osasuna, el Real Societat i el Mallorca. Ara mateix queden 24 punts en joc.
I aquests 24 punts que queden es començaran a disputar a partir de demà amb el Girona-Madrid. Els de Mitchell reben a 7:45 del vespre. Un Real Madrid que necessita sumar si vol continuar apretant el Barça.
I els blanquivermells reben l'equip de Carlo Ancelotti després de perdre per un gol contra el Valladolid. Mitchell és conscient que el Madrid posarà les coses difícils.
El Madrid ara mateix està en la mentalitat de que és doncs ells juguen tots els títols i no tu que és una gran versió del Real Madrid i per això penso que el partit demà és molt, 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 molt complicat.
Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar ni amb Toni Villa ni Aleix García, que es van lesionar en els primers minuts contra el Valladolid, i se sumen així, doncs, a les baixes de David López, Borja García i Ángel Herrera. I que bé, Villa ha de passar pel quiròfan perquè té una lesió al genoll dret i el temps de baixa s'espera que sigui d'uns 8-9 mesos. Pel que fa a les baixes de l'equip blanc, aquest migdia no s'han entrenat amb l'equip ni Benzema, ni Rodrigo, ni Camavinga. Alaba i Mendy continuen lesionats. Ceballos, per tant, no jugarà per sanció. Per cert, que per aquest partit i pel que queda de temporada, el Girona lluirà a la màniga esquerra de la seva samarreta el logotip d'Open Arms. El club i l'entitat han arribat a un acord de col·laboració que ha agraït el fundador i director d'Open Arms, Òscar Camps, en el vídeo que tant Girona com Open Arms han compartit a les xarxes socials.
Ens omple d'orgull que un club tan representatiu com és el Girona, i a més en primera divisió, ens cedeixi un dels seus braços, un dels seus ombros, per poder-hi posar el nostre emblema. I, evidentment, que nosaltres deixarem un dels nostres braços oberts, que serà el Girona, no?
El club també ha especificat que per a aquelles persones que hagin comprat la samarreta de temporada i vulguin estampar-se el logotip d'Open Arms, ho podran fer pagant 5 euros.
Doncs demà Girona-Madrid, Anna, però dimecres Rayo-Barça a les 10 de la nit.
Sí, amb la mirada posada als punts de la classificació, el tècnic blanc Carlo Ancelotti ha dit en roda de premsa que la diferència entre tots els clubs ha estat en els detalls.
Como calidad de los dos equipos no hay 11 puntos de diferencia y lo han mostrado los partidos que hemos jugado como rivales. A veces hemos ganado nosotros, a veces han ganado ellos. Creo que los dos equipos son muy igualados. Los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos.
Per cert, que en el Rayo Barça l'encarregat de xiular el partit serà Jesús Gil Manzano, l'àrbitre que va sancionar en 3 partits Robert Lewandowski per tocar-se el nas el dia de l'Osasuna Barça. L'Espanyol, per la seva banda, jugarà dijous contra el Villarreal a la Ceràmica a 7:45 del vespre amb l'objectiu marcat en vermell, que han de sumar sí o sí 3 punts si volen seguir sent equip de primera.
I a banda del futbol, Sant Jordi ha estat marcat per la final del torneig Comte de Godó de tenis. Un trofeu que s'ha endut per segon any consecutiu, Carlos Alcaraz.
El murcià s'ha imposat el millor cinquè tenista del món, Stefano Tsitsipas, per 2-7, 6-3 i 6-4, en un partit que ha durat una mica més d'una hora i quart. Alcaraz ha defensat el títol aconseguit l'any passat, sense cometre pràcticament cap error, i en cap moment s'ha vist sobrepassat pel grec. Alcaraz ja ha dit que no es vol comparar amb ningú.
Yo no quiero ser el relevo de nadie, sino si me siento afortunado, ¿no?, de poder tener a tanta gente apoyándome detrás mía, transmitiéndome esa energía positiva, ¿no?, desde el primer partido. Desde 2 años que no ha estado Rafa, he tenido la suerte, o digamos, me he ganado, ¿no?, ganar el título, pero como siempre he dicho, siempre he querido jugar contra los mejores. Una pena que no hayamos podido disfrutar de Rafa estos 2 últimos años. Esperemos que siga jugando durante mucho tiempo y podamos disfrutar de su tenis, ¿no?
Alcaraz, que s'ha guanyat 9 títols abans de fer 20 anys, disputarà els propers dies el Masters 1000 de Madrid.
I l'últim minut dels esports el dediquem a Sergio Ramos, el jugador del PSG i excapità del Real Madrid. Li ha enviat un missatge al propietari de Twitter, Elon Musk.
Twitter ha decidit eliminar el tic blau als comptes de personatges coneguts, periodistes i artistes, i per aquest motiu, Ramos, enfadat i indignat amb els missatges que rep a la xarxa, ha suggerit a Elon Musk que forçar pagaments i guanyar diners és una estratègia que el que hauria de fer és promoure el respecte i fer de Twitter un lloc millor.
Gràcies, Anna. Gairebé 3:15 de la tarda. Saludem tot seguit al company Xavier Pastor. Avui és dilluns i, per tant, toca anàlisi de l'actualitat setmanal amb el nostre company Xavier Pastor, politòleg i conflictòleg. Xavier, bon dilluns.
Bon dilluns.
Com ha anat aquest Sant Jordi?
Bé, Sant Jordi sempre va bé.
Sant Jordi sempre va bé. Quin llibre t'ha tocat aquest any?
Sabia que m'ho preguntaries. Mira, aquest any, jo, cos a terra, Toni Aire, que a més vaig tenir la sort fa unes setmanes de poder estar a la presentació que va fer Girona, a la llibreria 22, doncs jo recomano la novel·la política i de crims del Toni Aire, cos a terra.
Molt bé, mira, avui no parlarem de llibres, parlarem de Sant Jordi i política, no? Perquè hem vist aquests dies la desfilada de polítics catalans i espanyols per Barcelona. Molts ministres diria que mai n'hi havien hagut tants en un sol Sant Jordi a Catalunya. Com veus això d'aprofitar una diada amb tanta tradició com és Sant Jordi per fer campanya política, no? És una mica barrejar les coses?
Per un polític és una temptació. És a dir, tenir tanta gent a prop... I que, bueno, segurament la meitat no els haurem reconegut, perquè jo l'altre dia pensava que no em sé la meitat dels noms dels ministres, o menys de la meitat dels ministres d'aquest govern socialista i de Podemos a Madrid, perquè ja s'ho han fet venir bé, tant el Pedro Sánchez com la Montero, més enllà de Yolanda García, perquè no sabem només que sus noms, no? S'ha fet especialment. Però jo crec que és una temptació no poder venir i bueno, barrejar-se... i imagino que, doncs, que compra un llibre i que li facin una dedicatòria i, bueno, som jo sé parlar, no? És una fantasia molt gran.
És per mostrar la vessant més personal del polític, no?, diguéssim.
Sí, bàsicament és per acostar-se a la gent i saber quines són les seves preocupacions, no? Al final, el polític, quan s'acosta al ciutadà i la ciutadana de carrer, és per saber, doncs, què li passa, si està satisfet, no està satisfet, quines coses haurien de millorar... És un bany de realitat, que en diuen. Sí, sí. Estaria bé que ho fessin no només per Sant Jordi, però està bé que ho fessin com a mínim per Sant Jordi, que vinguin a Catalunya i que vegin quina és aquesta festa que fa tants i tants anys que fem els catalans i les catalanes. I tant.
Va, doncs ara ja mirant, Xavier, la política catalana, no? L'acord de claredat proposat pel govern ha començat a caminar. La setmana passada s'hi va fer la primera reunió d'aquesta taula d'experts que han de fer la primera proposta. No? El govern li ha fet unes preguntes i les hauran de respondre. Com a politòleg, quin futur hi veus amb aquest acord de claredat?
Jo, per la meva opinió, tinc la sensació que és tot plegat està més pensat cap enfora que no cap endins, i m'explico. És a dir, està més pensat perquè des de fora vagin veient que des de Catalunya estem per la labor i que volem mantenir aquest batec d'un referèndum i d'anar cap a una possible independència... que no pas per una qüestió més interna de realment logística i executiva, perquè al cap i a la fi penso, no? I em poso en el lloc del ciutadà. I tu primer li dius, escolta, això de l'acord de claretat, la gent, jo crec que més claretat no entén res, una mica embolicat, no? Exactament per fer què? Perquè al cap i a la fi, si has de negociar alguna cosa, suposa que s'ha de negociar entre governs, però ara també demana un altre cop que la ciutadania participi. Bueno, per això et dic, sembla que està més fet cap enfora com un element de difusió, d'exposició internacional, que no pas cap a un element de... I després, entenc que això el que busca és, insisteixo, mantenir en el temps aquesta reivindicació negociadora que entenc que ara per ara potser el govern de Madrid no li interessa pas gaire perquè venen eleccions, i en canvi el govern de Catalunya o la gent que està al capdavant del govern de Catalunya, Esquerra Republicana, sí que li interessa doncs, continuar mostrant aquesta ànima independentista.
De fet, perquè és que només és una proposta del govern, eh? Recordo aquest acord de claredat que ja va néixer mort al Parlament perquè cap dels grups, ni els mateixos grups independentistes, és a dir, la resta, Junts i la CUP, ho veuen clar, ho veuen amb bons ulls.
Sí, és com... Jo entenc que qui hi ha al davant, que són experts i expertes, doncs s'han emmirallat amb el que van fer des de Montreal, no? des de Quebec, i amb aquesta voluntat de mantenir el foc viu, perquè sí que és veritat que des de que bueno, va haver-hi tot el tema del 155 i tot plegat, la sensació, el sentiment nacional entre la ciutadania i les baralles entre els partits no han ajudat a que la gent vegi doncs, que això té continuïtat. Per tant, és una manera de tenir de mantenir-ho en el temps i tenir un foc viu. Però segueixo pensant que bueno, la sensació és més cap enfora que cap a dins.
Mira, jo volia fer una pregunta ja l'última, Xavi, perquè al final de la setmana passada es van conèixer les dades del CIS, no?, d'aquest mes d'abril, que donaven un 10% de vots a Sumar, eren 4 punts més que Podem, unes dades que arribaven en plena batalla entre les dues formacions, que no es posaven d'acord en aquestes primàries, si han d'anar junts a les eleccions, si han d'anar separats. Per tant, amb aquestes dades a la mà, què és el que més interessa de cara a les eleccions als dos partits? Que concorrin junts o que concorrin per separat? Com ho hem de llegir, això?
Sí, sí, han d'anar junts. És que sense aquestes dades et diria que ja haurien d'anar junts. I independentment que hi tinguessin... Jo diria, eviteu qualsevol crítica divisió. Junts, per què? Perquè si van dividits i es barallen, això castiga. És a dir, si alguna cosa està més que demostrada cap a l'elector o a l'electora, és a dir, al votant de qualsevol partit, és que el que no li agrada és que aquell partit al qual ell vol votar perquè defensa uns interessos, unes propostes concretes, el que no vol és que es barallin, perquè abans no li genera confiança. Per tant, independentment dels resultats, que puguem estar parlant de l'enquesta, el que sigui, han d'anar junts sí o sí. I més, afegeixo-hi més, quan veus que la proposta, és a dir, que l'activitat política del Partit Socialista Obrer Espanyol és de quedar-se, és a dir, fer-se seva les grans propostes electorals de Podemos. Estic parlant de la llei del sí o sí o la llei orgànica de garantia integral de la llibertat sexual, perquè al final la gran joia de la corona programàtica, electoral i política de Podemos està apropiant directament al Partit Socialista amb aquesta nova reforma que estan fent de la llei. Al final direm que la llei bona l'ha fet el PSOE i que la llei dolenta, la que tenia defectes, era la de Podemos. Mm-hmm. Vull dir que millor que no vagin, que no es barallin i que millor que vagin junts.
Doncs a veure si els arriba aquesta crida que ens fa el nostre company Xavier Pastor. Gràcies, Xavier, per una setmana més analitzar-nos aquí l'actualitat a l'Estel Migdia. Ens retrobem la setmana que ve, no perquè és 1 de maig, ens retrobem d'aquí 15 dies, per tant.
Doncs vinga, fins d'aquí 15 dies.
Que vagi bé.
Adéu.
Minuts i posarem punt i final a l'Estel migdia d'aquest dilluns. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui la cultura que està molt marcada per aquesta ressaca de Sant Jordi, diada de rècord, que ha complert totes les expectatives. De fet, la Cambra de Llibre de Catalunya ja ho augurava, però segons han afirmat, una vegada més, la ciutadania ha correspost a l'augment de l'oferta i del nombre de parades de llibres que participaven en la diada del 23 d'abril d'enguany. De fet, s'estima que sigui una de les millors edicions de la història, a l'espera de tenir totes les xifres disponibles. Com va anar el teu Sant Jordi?
Molt bé, molt d'acord amb les mateixes paraules que ens diuen des de la Cambra del Llibre de Catalunya, dia de rècord i de record, també.
Molt bé, doncs a continuació, va, fem un repàs al llistat.
Un breu repàs, que anem parlant tot el dia, per si algú està desubicat des de fa més de 24 hores.
Doncs així, vinga, però quines ràpid, els més venuts d'aquest Sant Jordi, va.
Sí, mira, anem per parts. Ficció en català, evidentment, el nom destacat és el de Gemma Ruiz Palà, amb la seva Les nostres mares. També Xavier Bosch, que el vam entrevistar al magazín, per cert, fa poc, amb el seu 32 de març, i el retrat de matrimoni de Maggio Ferrer, que en aquest cas, l'edició en castellà, també encapçarà les llistes de més venut de ficció en castellà, evidentment. Llavors, això, recollint a ficció en castellà, Xavi, sí?
Doncs sí, el llibre que més èxit ha tingut en aquest cas és L'Àngel de la ciutat, de l'escriptora Eva García Sáez d'Urturi.
I la segueix com, entre parèntesis, No escrivir nuestra història, d'Elisabet Benavent, que ocupa la segona posició, mentre que El retrato de Casada, de Maggio Ferrer, tanca el rànquing dels tres llibres més venuts, que és el que explicàvem ara fa uns instants.
I perquè fa la no ficció en català, també, gran èxit, no?, d'aquesta gran enciclopèdia del Barça, escrita pels membres de la Sotana, que és qui ha liderat aquest rànquing de no ficció en català.
I grans dedicatòries, que déu-n'hi-do quina deixaven anar per allà. Però bé, a banda, el fenomen també de Crims a Carles Porta no podia ser diferent, i el seu Crims, Pecats Capitals, ocupa la segona posició dels més venuts en no ficció. Dir-te també que Carles Porta va aclaparar, però és que aclaparar de manera esbojarrada, les cues que feia la gent per Sant Jordi. 5 i 6 hores, fent cua.
Jo me'ls vaig trobar, no sé si te'ls vas trobar tu, però jo vaig passar per davant i hi havia una cua que feien de gent que anava a signar el llibre,
sí,
de Carles Porta.
Sí,
gent que havia fet 4 hores de cua per signar.
Sí, sí, clar, tot el dia ja. Segur que ens els vam trobar perquè al final estàs tot el dia ja fent cua. Llavors, acabem l'últim apartat, no?, que seria la no ficció en castellà, que el nom destacat va ser el de l'autora Marian Rojas, amb el seu Cómo hacer que te pasen cosas buenas. I per què diem que és un dels noms destacats? Perquè la primera posició és seva i la tercera també, amb el seu Encuentra tu persona vitamina.
O sigui, llavors, promocionava dos llibres i els
primer,
dos van entrar al top 3.
I
fantàstic.
Pel mig, saps, la segona posició de no ficció en castellà trobem en James Clear i el seu Hàbitos Atòmicos.
I més enllà dels llibres, per a molts, Sant Jordi és el dia dels enamorats dels catalans. De fet, el president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Eric de l'Arco, ha reivindicat des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio Estel, aquest matí, que Sant Jordi serveix per poder dir t'estimo amb una rosa i un llibre.
És un model bo i que transmet pel país una imatge excel·lent, és a dir, tot el país d'ahir va voltar, no només Barcelona, i dos, en el cas de Barcelona, és una festa que ja la voldrien moltes ciutats, totes les ciutats on voldrien la festa, on la gent sortirà a compartir cultura i amor.
El president, d'altra banda, també ha confirmat que s'han aconseguit unes vendes excel·lents, tot i no buscar un rècord de vendes. Per cert, també deixa'm dir-te que en aquest programa explicàvem que les roses de color camel sortirien molt ben parades aquest Sant Jordi. Mira, jo no sé si no van tenir en compte els gustos dels barcelonins, però de veritat que no em vaig veure petit a punt.
No,
jo vaig veure
que
molta rosa vermella.
Molta rosa vermella, que és la
moltíssim
que s'ha de regalar.
Clar que sí, però perquè,
per
com que
Sant
em vam
Jordi
estar parlant, dic, deixa'm fixar-m'hi, no? Rosa vermella. I
també poca
vermella.
Rosa blava ja, ja comencem a eliminar-les, les roses
millor,
blaves,
millor.
Ja tocava.
Jo crec que l'any passat ho van aprendre, que amb la pluja, com que són tintades, queden blanques. Vinga,
només
va.
Estaven a l'estand del Partit Popular, les roses blaves, és veritat.
No, hi havia altra gent que en tenia. De fet, significa, és un amor impossible, diuen, que li has arreglat un amor impossible. No sé, cada rosa, cada color, en aquest cas, té un significat, però reivindiquem les vermelles.
Va, deixem ja la dia de Sant Jordi, en tornarem a parlar l'any que ve, que tenim moltes ganes de que torni. Però ens fixem ara a l'Hospitalet de Llobregat, concretament al recinte de la Farga, que ja es prepara per acollir una nova edició del Fira Gran, que és el Saló de la Gent Gran de Catalunya. En aquesta 24a edició s'hi han programat més de 300 activitats, totes elles, atenció, gratuïtes, i Fira Gran, que es farà del 26 al 28 d'abril. L'objectiu, Olma, garantir un envelliment més actiu i més saludable.
I en una entrevista al magazín de Ràdio Estel, el director de Fira Gran, en Juli Simón, ha tret pit del saló i ha dit que és un esdeveniment pioner i únic a Europa que busca posar la gent gran al centre de la societat. Una societat que ha reconegut que sovint els deixa de banda.
És un gran aparador per participar, no? És allò, la gent gran, al final, se li ha de proposar quines coses pot fer per portar un envelliment actiu, no? I el que convertim Fira Gran és un gran aparador de totes aquelles coses que una persona gran, sigui del perfil que sigui, tingui l'edat que tingui, pues pot fer, no? Des del voluntariat, a fer ioga, a fer cant coral, fins a fer teatre o manualitats.
I durant aquests dies, per posar precisament la gent gran al centre, Fira Gran farà una macroenquesta i amb l'objectiu de conèixer l'estat de la qüestió, podríem dir, d'un dels temes que més els preocupa, que és la bretxa digital, que deixa de banda també una altra vegada les persones més grans. Una problemàtica, això, que els aïlla. De totes les activitats que programen l'esdeveniment, que en són moltes, ja us ho diem, destaquen un festival de cinema, també les sardanes, ja veurem si veurem les persones més grans amb un coti per coti, i també l'obra de teatre Cadires. Així que ja ho sabeu, del 26 al 28 d'abril, a l'Hospitalet de Llobregat a la Farga.
El Fira Gran, aquest saló de la gent gran de Catalunya. I avui no podíem no explicar que en Joan Dausà torna aquest divendres amb la segona part del seu Jo Mai Mai, 10 anys després, que precisament, recordem, ens va mençar Ràdio Estera al principi de la cançó
moment
i tot.
Èpic.
A més, Dausà també ha explicat que en els propers dies anunciarà el que serà el concert més gran de les seves vides, i si ens esteu escoltant i us preguntem com sabem tot això, no patim, Olma, perquè ara tu mateix els hi expliques.
Clar, és que has deixat anar molts titulars, moltes coses, moltes novetats.
Anem, pam a pam.
Com ho fem? Doncs mira, tot té una explicació. Resulta que ahir, que a més coincidia amb Sant Jordi, dia dels enamorats dels catalans, o sigui, tot anava bé, en Joan Dausà va penjar una captura de pantalla a les seves xarxes socials i a la captura s'hi podia veure com la Judit de la cançó, l'escrivia per WhatsApp i li deia textualment: Joan, guapo, com estàs? Quant de temps? No tinc ni idea de què és de la teva vida, però m'encantaria veure't i que m'expliquis. Disparo. Com ho tens demà a la tarda per quedar algun bar de Gràcia? Un petó, Judit. I de forma molt intencionada, perquè evidentment no és una cosa que dius ai, no m'han enterat, apareixia el suposat número de telèfon de la Judit. I què ha fet el magazín? Què ha fet el magazín de Ràdio Estel? Doncs trucar-lo, i aquest ha estat el contestador automàtic.
Bueno, bueno, bueno. Així que trucant a un número desconegut, eh? Vaja, vaja. Doncs aquí Joan Dausà. Què tal? Com estàs? Ja que has trucat, et diré dues coses que ningú sap, que se sabran els propers dies. Una és que el divendres que ve estrenem Judit, el retorn de la Judit 10 anys després, i una reversió de Jo Mai Mai, i que en els propers dies anunciarem el concert més bèstia, més bèstia, més bèstia, de la meva i nostra vida.
Uau!
Doncs estarem a l'expectativa.
Molt pendents des d'aquí.
De que anunciï en Joan Dausà. Olma, gràcies. Ens retrobem demà dimarts.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també. Si volen, demà les dues ens hi tornem a posar aquí a l'Estel Migdia. Avui a la producció hem tingut a Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel, i ara no marxin perquè fins les 6 de la tarda s'hi posa Joan Trias i tot el seu equip amb la caravana. Fins demà.